Avui és el primer dia laborable d'obertura de mercats, supermercats i botigues amb alguns aliments sense IVA. La mesura anunciada pel govern central la setmana passada busca alleugerir la despesa de les famílies. Recordem que desapareix l'IVA del pa, la farina, la llet, els ous, el formatge, les fruites, les verdures o les patates. A més, es rebaixa l'IVA de la pasta i de l'oli. Els consumidors que han aplaudit la mesura comprovaran a partir d'avui la seva eficàcia. Analitzarem els efectes de la rebaixa de l'IVA amb Roger Gaspa, que és director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. Abans, però, resumim el més destacat del Notícies en Xarxa d'aquest primer dilluns del 2023 en els següents titulars. Els Mossos detenen una vuitantena de persones durant la nit de Cap d'Any a Catalunya, la meitat relacionades amb delictes contra el patrimoni i una dotzena per violència de gènere. A la ciutat de Barcelona, tres intents d'agressió sexual la nit de Cap d'Any són els fets més destacats del balanç del dispositiu de seguretat. Nova concentració avui a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la violència masclista sota el lema Ni una menys, ni una més. Els assassinats masclistes s'han enfilat aquest passat mes de desembre fins a 8 feminicidis a Espanya, dos dels quals a Catalunya. Un cop superat el primer tram de les festes de Nadal sense restriccions i amb l'aplicació de controls als aeroports de Barcelona i Madrid, els viatgers procedents de la Xina, pel repunt de la Covid al país asiàtic, les autoritats sanitàries insisteixen en la vacunació per fer front als contagis. En uns minuts parlarem de quina és la situació actual de la Covid a casa nostra amb el doctor Antoni Trilla, metge del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Dels esports, el Barça de bàsquet comença l'any amb un clàssic. Juga aquest vespre a la pista del Real Madrid en partit de la 14a jornada de la Lliga ACB. Els blaugranes, que venen de guanyar a Belgrat a l'Eurolliga, tenen una victòria menys que els blancs, que van tancar l'any perdent a Vitòria. I de la cultura us explicarem que el Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès van donar ahir diumenge la benvinguda al 2023 amb el concert d'Any Nou, un concert que es tornarà a repetir aquest mateix dilluns a la tarda i dissabte vinent. Vuit i gairebé 3 minuts del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula la xarxa viària catalana. Ho fem amb la Sílvia Del Amo. Bon dia, Sílvia. Sembla que de moment no podem fer establir aquesta connexió. Anem, doncs, a conèixer quin és el temps que ens espera de cara a les properes hores. Ho fem, com sempre, com cada dia, amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Hola, la Carme li ha canviat una mica la veu, sóc el Jordi. Bon dia. Doncs avui esperem una jornada que vindrà protagonitzada per un augment dels núvols. A partir de migdia el cel quedarà cobert arreu i també esperem algunes pluges durant el matí a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, que a la tarda podrien estendre's una mica a altres punts del Terç UB. Serien precipitacions febles amb una cota de neu que voltaria els 2.000 metres. Avui, temperatura més baixa, entre 3 i 4 graus més baixa que ahir. Demà començarem amb molts núvols, però amb clarianes que aniran guanyant terreny d'oest cap a est. Demà la temperatura encara més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda, per aquesta informació. I ara anem al Servei Català de Trànsit, ara sí, per saber com se circula a aquesta hora. Moltes de les persones ja s'han començat a incorporar en els seus llocs de treball avui dilluns 2 de gener. Per tant, amb la Sílvia Del Amo sabrem, doncs, com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com has dit, s'ha incorporat bastant gent, però ens falta també tota la canalla, els instituts, els col·les, les universitats, i això fa que aquest dilluns, aquest primer dilluns del 2023, sigui tranquil. Veiem cert moviment a l'àrea metropolitana, però en cap cas les retencions habituals. Això sí, demanar-vos cautela en aquests punts on s'estiguin realitzant obres i no baixar la guàrdia en cap moment, ja que a vegades en aquests petits trajectes són on tenim els accidents més importants. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició matí.
Gairebé 8 i 5 minuts del matí. De seguida parlem de la butxaca dels consumidors amb la rebaixa, com us dèiem, suar en titulars de l'IVA d'alguns aliments bàsics. Abans, però, parlem de salut i en concret de la Covid. Després de les festes de Nadal, de Sant Esteve i de Cap d'Any ja sense restriccions i enmig de l'increment de casos de la Covid a la Xina, en volem parlar de tot plegat amb el doctor Antoni Trilla. Ell és metge del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia i bon any.
Bon any, igualment. Des de dissabte, dèiem, els viatgers que arribin de la Xina es troben ja amb aquests controls a l'aeroport de Madrid i de Barcelona. El govern espanyol, com molts altres governs de la Unió Europea, han començat a aplicar aquests controls per l'augment de contagis de Covid en aquest país asiàtic. Són necessaris aquests controls i, sobretot, seran efectius des del seu punt de vista?
Crec que hi ha un cert consens i esperem que aquí a Europa també es vagi posicionant de que aquesta és una mesura que és raonable des del punt de vista d'intentar trobar informació, intentar saber, degut a la manca d'informació fiable que hi ha a la pròpia Xina, què està circulant, quines variants estan circulant. També, òbviament, es detectaran alguns pacients o algunes persones que poden estar infectades, però en absolut això és una capa impermeable ni és una garantia de que no s'importaran casos, entre altres coses, perquè cada dia arreu del món estem intercanviant virus amb la resta dels nostres veïns de prop i de lluny. Per tant, no és una situació de tancament en absolut de fronteres i pot servir per obtenir més informació, això sí.
Per tant, entenem que la variant que circula allà no té per què ser les variants que coneixem i que circulen aquí.
La variant que sembla, perquè tot és molt confús a la Xina, que està predominant en aquests moments a la Xina, és una variant que també la coneixem aquí i és una variant d'aquestes que és Omicron, per entendre's, mentre es mantingui dins de la família d'Omicron, llevat de sorpreses, estem bé. Si hi hagués un canvi molt important i aparegués una nova variant que ja no fos Omicron, les coses podrien ser una mica més complicades i tindrien que mirar bé. És una variant més transmissible, enfront a la qual nosaltres estem ben vacunats, la majoria dels països europeus, i en concret Catalunya i Espanya també ho estan, i per tant no ens ha de preocupar especialment perquè no es tracta d'una variant més greu i a més la coneixem, també la tenim per aquí en petita proporció.
Per tant, aquesta quarta vacuna ens protegiria una mica més, entenc, perquè fins ara doncs estem mínimament protegits davant d'aquesta possible variant Omicron més contagiosa, però en tot cas protegits. Per tant, entenc que aquesta quarta dosi seria del tot recomanable per protegir-nos encara una mica més.
És important aquest missatge adreçar-lo a la població de risc, a les persones a les que ja se'ls va recomanar, diguéssim, de forma insistent la vacuna, més de 60 anys, malalts amb determinades malalties, tractaments immunosupressors, dones embarassades. Aquests sí que són important protegir-los perquè en aquests encara la malaltia, tot i ser Omicron i tot i ser menys, d'això pot tenir una certa capacitat de complicar-se. Per la resta de la població, diria que és convenient i és una mesura addicional, però no és potser tan necessària com clarament ho és en aquest grup de risc. I el grup de risc, doncs, malauradament, determinades edats, els més joves, per entendre'ns, entre 60 i 70 anys, apenas s'han vacunat la meitat dels que s'haurien de posar aquesta quarta dosis de reforç. Per tant, per entendre'ns, la millor protecció davant de la situació xina és que aquí seguim molt ben vacunats i, per tant, hem d'intentar mantenir la vacunació, especialment en els grups de risc, que això vol dir la quarta dosis per ells i per la resta de la gent que vulgui, també.
Parlàvem de les festes de Nadal, de Sant Esteve, de Cap d'Any sense restriccions. Temen des dels hospitals, des de l'àmbit sanitari, que això hagi provocat o provoqui a partir d'ara un repunt en el nombre de casos?
Saben que estem ficats en el que hem anomenat col·loquialment una sopa de virus. Tenim grip, tenim moltes coses. A partir d'ara, aquests dies veurem si augmenten els casos. És lògic esperar que augmentin lleugerament els casos i intentarem que aquest augment es pugui atendre bé des del punt de vista del sistema sanitari, que està molt tensionat en aquests moments, i veure si a poc a poc les coses ja es van normalitzant. La grip sembla que va una mica de baixada. Igual tenim sort les properes setmanes, però hem d'estar atents, lògicament.
Per tant, entenc que aquest relaxament que s'està advertint, sobretot en llocs on és obligatòria la mascareta, com per exemple en els transports públics, hauríem d'evitar de no relaxar-nos, és a dir, de tornar a ser ferms a l'hora de portar la mascareta en llocs, sobretot on hi ha molta gent, i insisteixo, sobretot en els transports públics, on molts dels usuaris ho diuen, que hi ha moltes persones que no l'estan utilitzant o no l'utilitzen del tot correctament.
Una llàstima, perquè és una bona mesura, és senzilla, portem 3 anys convivint amb ella i en aquests moments, a l'hivern, amb tot aquest lío a la Xina, la grip circulant aquí, les notícies que sempre ensenyen els nostres serveis d'urgències saturats, Doncs escolta'm, què puc fer? Doncs et pots vacunar si et toca, important, i pots portar la mascareta en els pocs llocs en els quals t'obliguen d'alguna manera a portar-la. Jo crec que és un sacrifici mínim i que ajudarà una mica a que tot, diguéssim, no es descontroli de forma ràpida. Jo crec que això és molt senzill i molt important, però malauradament doncs, la gent ha passat pàgina i això de la mascareta doncs, sembla que els hi suposa un gran sacrifici quan no ho és. I és una mesura beneficiosa per ells i pels altres en el transport públic, en els establiments sanitaris, en els 4 o 5 llocs que s'ha de portar la mascareta.
Un bon consell que hauríem de fer, de fer-ne cabal. Doctor Antoni Trilla, metge del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona, gràcies un dia més per atendre'ns i que tingui un bon dia i un bon començament d'any, també.
Igualment.
Gràcies.
Bon dia.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Doncs, com dèiem avui, és el primer dia laborable d'obertura de botigues amb alguns productes sense IVA, amb l'objectiu d'alleugerir la despesa en alimentació de les famílies. Recordem que passen del 4% al 0% d'IVA el pa, la farina, la llet, els ous, el formatge, les fruites, les verdures i hortalisses, els llegums, els cereals, com ara l'arròs, i les patates. A més, es rebaixa del 10% al 5% l'IVA de la pasta i l'oli, un dels productes que més s'ha encarit l'últim any. Els consumidors han aplaudit la mesura, tot i que lamenten que sigui temporal i reclamen també rebaixes d'IVA a la carn i al peix.
Pues me sembla molt bé, però em sembla que és temporal. Llavors veurem fins quan durarà i a veure.
Em sembla molt bé, però també haguéssim pogut baixar el preu de les carns i els peixos, que continuen al 10% i també són aliments bàsics. I per la resta, doncs, tot el que ajudi a les famílies em sembla molt bé.
Sembla molt correcta la rebaixa de l'IVA, ja que ajudarà moltes famílies a poder tirar endavant a final de mes i poder compensar l'increment de preus d'alguns subministres com la llum i l'aigua.
L'opinió que tenim és que la rebaixa està molt bé, però que és insuficient, perquè de primera qualitat també considerem que són la carn i el peix.
Doncs el que us anunciàvem, en titulars d'aquesta rebaixa de l'IVA en alimentació, en volem parlar ara mateix amb Roger Gaspa, és director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya. Senyor Gaspa, molt bon dia.
Molt bon dia.
El que explicàvem ara, des d'avui tots els supermercats ja repercuteixen la reducció o supressió de l'IVA i els aliments afectats seran ja aquest dimarts, en teoria, més barats per al consumidor?
Sí, tots els supermercats i totes les botigues de barri i tots els mercats municipals. La baixada de l'IVA, per sort, afecta a qualsevol canal de compra. Així, tots els consumidors, comprin o no comprin, es veuen beneficiats d'aquesta proposta.
El govern espanyol ha dit que controlarà que la rebaixa arribi realment als clients i que, si no, hi haurà sancions pels qui doncs, no ho apliquin. Els molesta que això generi certa desconfiança?
Bueno, que faci les inspeccions que correspongui, que posi la comissió a investigar el que consideri el govern. A nosaltres sí que ens sap greu aquesta espècie de culpabilització permanent que estem objectes per part dels supermercats els últims mesos. Som els mateixos que hem mantingut el sector de la distribució alimentària, som els mateixos que hem mantingut al llarg dels últims 15 anys l'IPC alimentari extremadament estable, inclús en alguns trimestres en negatiu, excepte una pujada per la pujada de l'IVA que va decretar en el seu moment el ministre Montoro, els preus dels aliments s'han mantingut molt estables perquè la cadena és molt competitiva. Som els mateixos que ara ens trobem desbordats per una tempesta perfecta. Però per algun estrany motiu se'ns vol culpabilitzar que tenim beneficis caiguts del cel quan no és veritat. Ni els mercats municipals, ni els supermercats, ni les botigues de barri, ni la indústria, ni el sector primari, ningú, per desgràcia, ningú tenim beneficis caiguts del cel. Dit això, aplaudim, evidentment, la mesura de rebaixa de l'IVA per ajudar les famílies, com apuntaven els entrevistats fa un moment que heu assenyalat.
Per tant, vostè està convençut que totes les cadenes de supermercats aplicaran aquesta reducció de preus en el mateix percentatge de reducció o supressió de l'IVA. En tot cas, quins mecanismes hi ha per garantir que això sigui així?
Bueno, nosaltres, la majoria de supermercats estan connectats també amb l'agència tributària per efectes d'estadístics, amb el que es diu l'escreening continu. Per tant, és fàcil avaluar els preus mitjos que es produiran. A partir d'aquí, doncs, no sé quins seran els mecanismes que voldran posar per controlar, però per part nostra és evident que aquests 1.000, 1.200 productes sobre un terç de la cistella de la compra que es veu beneficiada d'aquesta reducció de l'IVA del 4 al 0 i del 10 al 5 en cas de pasta i oli, doncs s'aplicarà a partir d'ahir mateix. Les botigues que van obrir ahir ja van aplicar-ho. Dit això, és evident que els productes frescos, tots sabem que el preu depèn del dia i de les oscil·lacions i del mercat que té una volatilitat inherent. Per tant, pot ser que hi haurà productes que estaran encara molt més rebaixats, que, no sé, poso un exemple, els tomàquets, per posar un exemple inventat, possiblement potser estiguin més barats inclús que un menys 4%, perquè el mercat hagi fet que aquell dia el preu en origen sigui més baix. Però, bueno, no sé quins mecanismes vol implantar el govern, però benvinguts siguin. Nosaltres no tenim res en aquest sentit que preocupar-nos, perquè farem les coses tal com marca la llei.
Li deia també una mica perquè en alguna de les notícies que es donaven ahir, al ser d'alguna manera primer d'any, es deia que sí que es havia repercutit el tema de la rebaixa de l'IVA, per exemple, en el pa, però que els forners havien hagut de pujar el preu, doncs això, perquè el que hem dit sempre, no? Perquè no poden aguantar aquests costos de producció que repercuteixen en ells i que han aguantat durant molt temps i que ara no podien. No sé si en aquesta...
Però és que... Nosaltres ho estem explicant des del mes de març de l'any passat, del 22. Els costos de les matèries primeres, fertilitzants, cereals, estan augmentant exponencialment tota la cadena. Porten molt de temps augmentant. I això què fa? Fa que tota la cadena se'n ressenteixi. Si un mira els costos del sector primari, les dades últimes que hi ha, que són de novembre, el sector primari els preus estan pujant un més 32% de mitjana. Sector primari, pagesia i ramaderia. En el sector industrial els preus estan pujant un més 20%. I en el sector de distribució estan pujant un més 15%, 15,3%, que és l'IPC. Per tant, és evident que els forners la farina la tenen que comprar més cara i, per tant, tard o d'hora, ells han de poder també fer el seu negoci viable. Nosaltres ho hem dit des del primer dia. La mesura de l'IVA és una mesura per guanyar temps. És una mesura per guanyar temps en la mesura que els mercats en origen es vagin estabilitzant i això es vagi traslladant aigües avall fins a arribar al consumidor.
Doncs entenem també que tindreu feina, si més no, en l'etiquetatge dels productes a l'hora de canviar-los, perquè entenem doncs, això, que com que a partir d'avui, ahir també hi ha les botigues que van tenir obertes, hi ha aquest canvi, entenc doncs, que això a nivell logístic també suposarà una feinada. Senyor Roger Gaspa, director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí de dilluns. I que tinguin també un bon any i a veure si això, entre tots plegats, la cistella de la compra ens és una mica més lleugera entre tots.
Gràcies a vosaltres i bon any.
Bon dia, bon any. Doncs seguim parlant de la butxaca del consumidor. Recordem també que per fer front a l'increment de la inflació es mantenen les bonificacions als transports públics. D'aquesta manera, durant mig any continua la bonificació del 30% per al transport urbà que va entrar en vigor al setembre. Una mesura que s'uneix al descompte del 20% anunciat per l'Autoritat Metropolitana del Transport per tot l'any 2023. Així, l'usuari continuarà pagant 20 euros per la T usual i la T jove vàlida per 3 mesos en seguirà costant 40. Cau, en canvi, la bonificació de la T casual, la més sol·licitada. Els títols adquirits el 2022, això sí, serveixen per aquest any i també es manté la gratuïtat dels abonaments de Renfe, de Rodalies i Mitjana Distància. I a tot això, el preu de la llum per aquest dilluns, primer dia laborable del 2023, pujarà prop de 100 euros per als clients de la tarifa regulada i se situarà en els 114,24 euros per megawatt hora. És una xifra que gairebé multiplica per 20 el preu d'ahir diumenge, segons l'operador del Mercat Ibèric d'Energia. Aquest dilluns, la franja horària més barata serà entre les 2 i les 3 de la matinada i la més cara serà entre les 6 i les 7 de la tarda. I el que també ha pujat aquest gener són els peatges de la Generalitat, entre un 6,5% i un 7,3%. Això significa que s'ha encarit des d'ahir diumenge el túnel del Cadí, el de Vallvidrera, la C-16 entre Sant Cugat i Manresa i la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell. Per exemple, el túnel de Vallvidrera s'incrementa 30 cèntims i el túnel del Cadí augmenta 84 cèntims. Encara parlant de mobilitat, en aquest cas parlant de carreteres, el Departament de Territori ha recuperat aquest diumenge 1 de gener la gestió de l'eix transversal, la C-25, després que el passat mes de maig el govern anunciés que avançaria l'extinció de la concessió a càrrec de fer d'INSA. La via transcorre, recordem-ho, entre Cervera i Caldes de Malavella i té una longitud de 153 quilòmetres i uneix fins a 35 municipis de les demarcacions de Girona i Lleida a través de les comarques centrals. Actualment, aquesta via registra un trànsit diari d'uns 16.000 vehicles, això, al dia de mitjana.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 74 persones durant la nit de Cap d'Any, segons ha informat el Departament d'Interior en un comunicat. Del total, 39 estan relacionats amb delictes contra el patrimoni, 5 per delictes amb lesions, 12 per violència de gènere o en l'àmbit de la llar i 18 per altres fets. A la ciutat de Barcelona, 3 intents d'agressió sexual la nit de Cap d'Any són els fets més destacats del balanç del dispositiu de seguretat. Malgrat les altres concentracions de persones en punts com l'Avinguda Reina Maria Cristina, el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat el caràcter festiu i cívic de la celebració.
Hi havia un dispositiu molt mesurat per evitar incidents que s'havien produït en aquest entorn. Doncs en festes passades hem de dir que no hi ha hagut cap tipus d'incident significatiu més enllà del que es pot produir en qualsevol altra nit de Cap d'Any, de nit de cap de setmana durant tot l'any. El que ha passat a Maria Cristina i a les fonses també ha estat general en el conjunt de la ciutat, en els punts de concentració de l'activitat nocturna. No hem detectat situacions especialment conflictives.
I aquest vespre a les 7, nova concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la violència masclista sota el lema Ni una menys, ni una més. Els assassinats masclistes es van enfilar el passat mes de desembre, que acabem de deixar enrere. Es van produir fins a 8 feminicidis a Espanya, 2 dels quals a Catalunya, i encara hi ha 3 casos pendents de confirmar. A tot Espanya, segons xifres oficials del Ministeri d'Igualtat, 46 dones han estat assassinades, i a Catalunya n'han estat 12, comptant també els crims comesos per agressors fora de l'àmbit de la parella. A més, un terç de les dones mortes havia denunciat el seu assassí, però cap tenia mesures de protecció vigents. El repunt de casos al desembre va provocar la setmana passada una reunió urgent del Comitè de Crisi integrat per responsables de la lluita contra la violència masclista, d'Igualtat, d'Interior i de Justícia, i també de les comunitats autònomes. Canviem radicalment de qüestió quan falten 9 minuts per arribar a 8:45 del matí. L'arquebisbat de Barcelona habilitarà aquest dilluns un llibre de condolences per la mort del papa emèrit Benet XVI. Estarà ubicat al Palau Episcopal, al carrer del Bisbe de la capital catalana, i els feligresos hi podran anar entre les 10 i 2:45 de la tarda. En un comunicat, l'arquebisbat ha recordat la visita de Benet XVI, la visita que va fer a Barcelona el 6 i 7 de novembre del 2010 per consagrar la Sagrada Família. El funeral del papa emèrit a la ciutat del Vaticà serà dijous 5 de gener. Bisbats catalans, com el de Girona o el de Tarragona, ja han anunciat misses en memòria de Benet XVI. I abans dels esports, un clàssic del primer dia de l'any, el primer nadó del 2023 a Catalunya. Nascut en un centre de la xarxa pública, és un nen que es diu Zacaria i és de Palafrugell. Va néixer a l'Hospital de Palamós quan només passava un minut de les 12 de la nit. El nadó va pesar poc més de 3 quilos, segons que ha informat el Departament de Salut de la Generalitat. Els pares de Zacaria són la Meriem i el Mohamed, dos veïns de Palafrugell. Tant la mare com el nadó estan en perfecte estat de salut. I parlem ara d'esports. L'any comença amb un Madrid-Barça a la Lliga ACB. Els blaugranes visiten a les 9 d'aquest vespre la pista dels blancs, líders de la competició, amb una victòria més que els de Jessica Vicius. Per tant, partit important de cara a la classificació. A més, tots dos equips van tancar el 2022 de manera ben diferent. Els blaugranes, amb una victòria de mèrit a l'Eurolliga, a la pista de l'Estrella Roja, mentre que els blancs van caure davant del Baskonia. Sarunas Jessica Vicius i Nikola Mirotic parlen de les claus per guanyar a Madrid.
Que ellos no sean más motivados que nosotros, porque venimos de una victoria pues agónica, ¿no? Por decir algo, que necesitamos sacar todo orgullo y todo lo que teníamos en últimos minutos, y pues ellos un poco enfadados, ¿no? Si ellos tienen estas ganas más que nosotros, pues será más difícil.
No hay excusas, ¿no? Sabemos qué es lo que debemos hacer. Intentaremos ser muy, muy sólidos, ¿no? Sobre todo tenemos que defender, cerrar bien el rebote y en ataque, intentar ser nosotros mismos un poco, ¿no? Jugar en nuestra línea. Así que tiene importancia este partido porque, como dije, creo que este partido puede dar mucha confianza a uno o al otro equipo y empezar con un buen pie este año 2023.
L'ICG Força Lleida vol continuar a la part alta de la taula. Els lleidatans han tingut un gran 2022 i el 2023, que ara comença, li demanen poder continuar omplint el Barris Nord i continuar regalant victòries als seus aficionats. Els lleidatans són quarts, després de la derrota contra el Palència d'aquesta última jornada. Ens explica com afronten l'any l'Eva Cortijo des de Lleida Televisió.
El 2023 comença per l'ICG Força Lleida amb l'equip encara imbatut a l'espai Fruita Barris Nord. El 2022 ha estat un bon any pels lleidatans, amb l'equip a la final a 4 de Girona per pujar a l'ACB. Van caure derrotats contra els de Marc Gasol a les semifinals. I també amb la conquesta de la Lliga Catalana contra l'Andorra. Un 22 gairebé d'excel·lent.
L'equip està competint molt bé, tenim una molt bona química dintre de l'equip i els resultats ara mateix ens estan acompanyant, així que Rosana, l'excel·lent, no? Estem a la zona alta de la classificació.
Una dinàmica que els lleidatans esperen continuï el 2023, que tot just ha començat. Que les lesions els respectin i que el públic els continuï donant suport seran algunes de les claus.
Sobretot, doncs, molta salut per tots els jugadors, que no hi hagi cap lesió important, i a veure si som capaços, no, de liar-la més grossa, com diu l'eslògan, no? Però si més no, a seguir amb aquest nivell que estem tenint, no? I anar creixent i a veure fins on ens porta.
El primer partit de l'any es viurà a casa per poder mantenir els bons números. Serà diumenge a quarts d'una del migdia, quan els lleidatans rebran el Burgos, un altre dels grans de l'Alt Deport.
I en futbol, el Barça no va fer festa i diumenge 1 de gener, després de l'empat de dissabte contra l'Espanyol. Xavi Hernández va convocar els jugadors a una xerrada i a una sessió de recuperació, tot i que en principi no estava prevista. El tècnic blaugrana va repassar els errors que el conjunt va cometre dissabte amb l'objectiu que no es tornin a repetir. L'equip ha de preparar la seva estrena a la Copa del Rei aquest mateix dimecres en setzens de final contra l'Intercity. El partit es jugarà al Rico Pérez d'Alacant. El Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès han donat la benvinguda aquest diumenge, el 2023, amb el tradicional concert d'any nou. En el marc de la programació de Nadal del Palau, la formació ha ofert un concert amb valsos, marxes i polques de compositors clàssics. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha interpretat les composicions amb l'acompanyament de la soprano Marga, deia Cloquell, i sota la direcció d'Olivier Díaz. El concert d'any nou del Palau de la Música Catalana es tornarà a repetir aquest mateix dilluns a la tarda i dissabte vinent a la nit.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Atenció, avisa els navegants. Em disposo a parlar-vos de la pandèmia. Però només com a context, que ja n'hem parlat prou els últims quasi 3 anys. Com sabeu i heu viscut, la pandèmia ho ha capgirat tot. Els més optimistes diuen que de tota mala experiència se'n pot treure alguna cosa positiva. I jo no em considero una persona especialment optimista, però crec que és important demostrar que, en alguns casos, va ser així. La força dels Pastorets ha entrat en escena a l'Ateneu Centre Cultural de la capital del Maresme. És una exposició fotogràfica dividida en dues parts. A la primera hi trobareu la mirada dels protagonistes, 160 retrats en blanc i negre fets per Enric Lucena, a l'equip humà que va fer possible els Pastorets de Mataró l'any de la pandèmia. tant dalt de l'escenari com al darrere. La segona part de la mostra, Un país de pastorets, reuneix imatges d'una trentena de grups d'arreu de Catalunya que també es van adaptar per mantenir la tradició, malgrat les restriccions. I és que l'exposició demostra la capacitat per reinventar-se que va tenir els anys 2020 i 2021, una tradició centenària i ben arrelada a casa nostra. A Mataró, per cert, l'espectacle dels pastorets té 106 anys i intervenen més de 300 persones. Aquest any fan funcions, precisament, fins l'últim dia de l'exposició. Fins al 22 de gener, exposició La força dels pastorets a l'Ateneu Centre Cultural de Mataró. En trobareu més informació al web culturamataró.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és el primer dia laborable d'obertura de mercats, supermercats i botigues amb alguns aliments sense IVA. La mesura anunciada pel govern central la setmana passada busca alleugerir la despesa de les famílies. Recordem que desapareix l'IVA del pa, la farina, la llet, els ous, el formatge, les fruites, les verdures o les patates. A més, es rebaixa l'IVA de la pasta i de l'oli. Els consumidors que han aplaudit la mesura comprovaran a partir d'avui la seva eficàcia. També us hem explicat que els Mossos detenen una 80ena de persones durant la nit de Cap d'Any a Catalunya, la meitat relacionades amb delictes contra el patrimoni i una 12ena per violència de gènere. A la ciutat de Barcelona, 3 intents d'agressió sexual la nit de Cap d'Any són els fets més destacats del balanç del dispositiu de seguretat. Davant d'aquestes xifres, aquest vespre hi ha prevista una nova concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la violència masclista sota lema Ni una menys, ni una més. Els assassinats masclistes s'han enfilat aquest desembre als 8 feminicidis a Espanya, 2 dels quals a Catalunya. Ho analitzarem tot seguit amb Montserrat Benito, que és membre del col·lectiu Novembre Feminista de l'associació Caladona. I estem molt pendents també de la Covid. Un cop superat el primer tram de les festes de Nadal, sense restriccions, i amb l'aplicació de controls als aeroports de Barcelona i Madrid, els viatgers procedents de la Xina, pel repunt de la Covid al país asiàtic, les autoritats sanitàries insisteixen en la vacunació per fer front als contagis. I aquesta darrera mitja hora del Notícies en xarxa també parlarem amb Carles Vicente. Ell és responsable d'organització d'Unió de Pagesos i és que des d'avui la pagesia catalana pot tornar a cremar restes agrícoles. Això és possible després que el Congrés de Diputats deixés sense efecte el punt de la llei espanyola de residus que no permetia aquesta crema sense un permís excepcional per raons de caràcter fitosanitari. Dels esports, us hem destacat que el Barça de bàsquet comença l'any amb un clàssic. Juga aquest vespre a la pista del Real Madrid en partit de la 14ª jornada de la Lliga ACB. Els blaugranes, que venen de guanyar a Belgrat a l'Eurolliga, tenen una victòria menys que els blancs, que van tancar l'any perdent a Vitòria. I de la cultura, el Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès van donar ahir diumenge la benvinguda al 2023 amb el tradicional concert d'any nou. Un concert que es tornarà a repetir avui mateix, a la tarda i dissabte que ve.
Notícies en xarxa, edició matí.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Com us ho dèiem, Suara, avui és el primer dia laborable d'obertura de botigues amb alguns productes sense IVA, amb l'objectiu d'alleugerir la despesa en alimentació de les famílies. Recordem que passen del 4% al 0% d'IVA el pa, la farina, la llet, els ous, el formatge, les fruites, les verdures i hortalisses, els llegums, els cereals, com ara l'arròs, i les patates. A més, es rebaixa del 10% al 5% l'IVA de la pasta i de l'oli, un dels productes que més s'han encarit l'últim any. Roger Gaspa, director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, ha explicat que ja estan aplicant la rebaixa, però que pot ser molt difícil que es vegi reflectida davant les oscil·lacions del preu dels productes frescos.
doncs s'aplicarà a partir d'ahir mateix. Les botigues que van obrir ahir ja van aplicar-ho. Dit això, és evident que els productes frescos, tots sabem que el preu depèn del dia i de les oscil·lacions i del mercat que té una volatilitat inherent. Per tant, potser que hi ha productes que estaran encara molt més rebaixats, que, no sé, poso un exemple, els tomàquets, per posar un exemple inventat, potser estiguin més barats, inclús que un menys 4%, perquè el mercat hagi fet que aquell dia el preu en origen sigui més baix.
Seguim parlant, doncs, de la butxaca del consumidor. Recordem també que per fer front a aquest increment de la inflació es mantenen les bonificacions als transports públics. D'aquesta manera, durant mig any continua la bonificació del 30% per al transport urbà, que va entrar en vigor al setembre. Una mesura que s'uneix al descompte del 20% anunciat per l'Autoritat Metropolitana del Transport per tot aquest any 2023. Així, l'usuari continuarà pagant 20 euros per la T usual i la T jove vàlida per 3 mesos en seguirà costant 40. Cau, en canvi, la bonificació de la T casual, la més sol·licitada. Els títols adquirits aquest 2022 passat, serveixen per a aquest. I també es manté la gratuïtat dels abonaments de Renfe de Rodalies i de mitjana distància. I a tot això, el preu de la llum per aquest dilluns, primer dia també laborable d'aquest 2023, pujarà a prop de 100 euros per als clients de la tarifa regulada i se situarà en els 114,24 euros per megawatt hora. És una xifra que gairebé multiplica per 20 el preu d'ahir diumenge, segons l'operador del Mercat Ibèric d'Energia. Aquest dilluns, la franja horària més barata serà entre 2 i 3 de la matinada i la més cara serà entre 6 i 7 de la tarda. El que també ha pujat aquest gener són els peatges de la Generalitat, entre un 6,5% i un 7,3%. Això significa que s'han encarit des d'ahir diumenge el túnel del Cadí, el de Vallvidrera, la C-16 entre Sant Cugat i Manresa i la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell. Per exemple, el túnel de Vallvidrera s'incrementa 30 cèntims i el túnel del Cadí augmenta 84 cèntims. I parlant de xarxa viària, parlant de vies de circulació, el Departament de Territori ha recuperat aquest diumenge 1 de gener la gestió de l'eix transversal, o sigui, la C-25, després que el passat mes de maig el govern anunciés que avançaria l'extinció de la concessió a càrrec de Cedinsa. La via transcorre entre Cervera i Caldes de Malavella i té una longitud de 153 quilòmetres i uneix fins a 35 municipis de les demarcacions de Girona i Lleida a través de les comarques centrals. Actualment, aquesta via registra un trànsit diari d'uns 16.000 vehicles de mitjana.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 74 persones durant la nit de Cap d'Any, segons ha informat el Departament d'Interior en un comunicat. Del total, 39 estan relacionats amb delictes contra el patrimoni, 5 són per delictes amb lesions, 12 per violència de gènere o en l'àmbit de la llar i 18 per altres fets. A la ciutat de Barcelona, per exemple, 3 intents d'agressió sexual la nit de Cap d'Any són els fets més destacats del balanç del dispositiu de seguretat. Malgrat les altes concentracions de persones en punts com l'Avinguda Reina Maria Cristina, el tinent d'alcalde de Prevenció de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat el caràcter festiu i cívic de la celebració.
Hi havia un dispositiu molt mesurat per evitar incidents que s'havien produït en aquest entorn. Doncs en festes passades hem de dir que no hi ha hagut cap tipus d'incident significatiu més enllà del que es pot produir en qualsevol altra nit de Cap d'Any, de nit de cap de setmana durant tot l'any. El que ha passat a Maria Cristina i a les fonts també ha estat general en el conjunt de la ciutat, en els punts de concentració de l'activitat nocturna. No hem detectat situacions especialment conflictives.
Us ho hem destacat també en titulars. Aquest mes passat, el mes de desembre, ha estat el mes de desembre amb més dones mortes per violència masclista a tot l'estat dels últims 20 anys. Una dona assassinada cada 3 dies. Per això, dimecres passat, el govern convocava per primera vegada el comitè de crisi format pels Ministeris d'Igualtat, Justícia i Interior i també per les comunitats autònomes. També les organitzacions feministes han posat el crit al cel i han convocat per avui a les 7 de la tarda una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb la Montserrat Benito. Ella és membre del Novembre Feminista de Cala Dona. Senyora Benito, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dèiem ara, reunió del comitè de crisi on l'executiu va fer autocrítica reconeixent errades en la coordinació, la formació i els recursos per a víctimes vulnerables. Entenc que el següent pas seria, evidentment, posar-hi remei ipso facto, no?
Doncs sí, pensem que en aquests moments, per molt que tant les institucions públiques com la societat vulgui assumir aquestes situacions, no tant com un fet individual, sinó fruit d'un problema estructural, cal que tothom posi fil a l'agulla. Hem vist que una de cada tres dones crec que no tenia ordre de protecció. Per tant, nosaltres reivindiquem que la judicatura hauria de fer servir estàndards internacionals per garantir aquesta protecció, que també tots els operadors jurídics haurien de tenir una deguda formació en perspectiva de gènere per fer un abordatge integral de les violències masclistes, que les institucions públiques haurien de dedicar més recursos en tot el circuit de la violència, que hem de fer un esforç en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit educatiu tenim pendent, no?, una assignatura per tot el tema afectiu sexual, i també demanem que els mitjans de comunicació, que aquests dies doncs, s'han fet ressò, ho puguin fer no només per quan hi hagin aquests puntes de l'iceberg que són els assassinats de dones, també es facin ressò de tot el treball que fan les organitzacions feministes i facin una crida a la societat a assumir-ho com una corresponsabilitat. No? Hem de canviar...
Digui.
No, hem de canviar l'imaginari col·lectiu respecte de les violències.
No sé si heu detectat, però, que l'entorn de la víctima, la ciutadania en general, té com una mica més de presa de consciència que abans, en el sentit que ja s'atreveixen a denunciar allò que fins fa no gaire encara era considerat una qüestió de l'esfera privada.
Sí, és evident que anem fent passes, l'esforç per part de tothom hi és, però encara s'ha de fer palès les dificultats que hi ha a l'hora de posar les denúncies, la valentia que han de demostrar les dones per superar totes les dificultats, i que molts cops, quan arriba aquesta denúncia, ja hi ha uns processos insuportables per part de les dones. Per tant, jo crec que hem d'anar amb el camí d'aquesta corresponsabilitat social, de que qualsevol fet pugui ser detectat i les dones puguin tenir el suport. De fet, nosaltres pensem que moltes de les dones que pateixen aquestes violències és gràcies al suport del seu entorn, al suport de les organitzacions feministes que són capaces de superar aquestes situacions.
I és contradictori el fet de que fa molt temps que s'està reivindicant això, és evident que les institucions sembla que van posant de mica en mica fil a l'agulla, però tot i amb això, encara hi ha moltes dones juristes, especialistes en violència sexista i associacions com la vostra que encara parleu de violències institucionals, en el sentit que potser els processos judicials i tot el procés en general que s'ha de fer a partir d'un cas com aquest o d'una possible sospita són molt lents, són molt feixucs per a aquestes dones, no?
Efectivament, ja ho he dit abans, no? Per una banda, és possible que les dones no s'atreveixin en el seu entorn a compartir la situació que estan patint. Després, el fet de que fins que puguin anar a fer la denúncia, també són processos complicats, i un cop fins i tot et planteges posar la denúncia, moltes vegades són qüestions arbitràries de la persona que t'atén, no? Que no es té en compte a l'entorn concret de la dona, el procés que ha seguit per detectar aquesta avaluació de risc que molts cops no es considera i que arriben a situacions tan dramàtiques com els assassinats. Però també és molt important que ens fixem en que les formes de llegir les violències són moltes i diverses. Estan els assassinats, la violència que pateixen les dones en el seu entorn de parella, però també en els espais d'oci, la situació de violació en els àmbits laborals, institucionals, evidentment, i per tant hem d'estar alerta davant de totes aquestes violències masclistes.
I suposo que per denunciar-ho tot plegat i per fer-ho més evident encara, recordem-ho, hi ha una concentració aquesta tarda a les 7 a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb el lema Ni una menys, ni una més. Montserrat Benito, membre de Novembre Feminista, justament de Cala Dona, una de les organitzacions que està al darrere d'aquesta concentració d'avui al vespre, gràcies per haver-nos atès i esperem això, que la lluita continua ni una menys, ni una més. Està clar que sí. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquesta manifestació. Bon dia.
Bon dia.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Tres quarts de nou del matí, estem pendents de la Covid, un cop superat el primer tram de les festes de Nadal, sense restriccions, i amb l'aplicació de controls als aeroports de Barcelona i Madrid, als viatgers procedents de la Xina, per aquest repunt al país asiàtic, les autoritats sanitàries insisteixen en la vacunació per fer front als contagis. Així ho ha recomanat fa uns minuts aquí a la xarxa el doctor Antoni Trilla, metge del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ha destacat la importància de la vacunació, sobretot tot en els grups de risc. Trilla ha donat per bons els controls que es fan als viatgers que venen de la Xina, sobretot per detectar si sorgeixen noves variants.
La variant que sembla, perquè tot és molt confús a la Xina, que està predominant en aquests moments a la Xina, és una variant que també la coneixem aquí, i és una variant d'aquestes que és Omicron, per entendre's, mentre es mantingui dins de la família d'Omicron, llevat de sorpreses, estem bé. Si hi hagués un canvi molt important i aparegués una nova variant que ja no fos Omicron, les coses podrien ser una mica més complicades, i s'haurien que mirar bé. És una variant més transmissible, enfront a la qual nosaltres estem ben vacunats, la majoria dels països europeus, i en concret Catalunya i Espanya també ho estan, i per tant no ens ha de preocupar especialment.
Aquest mòdul del CAP de Can Gibert del Pla és un dels punts de la ciutat de Girona on s'està duent a terme la vacunació contra la grip i la Covid-19. En aquest espai es posaven de mitjana unes 180 dosis diàries abans de les festes nadalenques, ja que durant els últims dies l'afluència ha baixat. Una tendència que ha coincidit amb l'obertura a tota la població de la segona dosis de record del Covid-19.
És una mica difícil de poder valorar perquè justament s'ha obert en el moment de començar les vacances, però tenim de totes les edats, 14 anys, 15, que els pares el porten per posar la primera dosis de reforç, vale? I adolescents de 20, avis de 80, vull dir, ara mateix estem en una franja molt, molt variable d'edat.
En aquest punt es fa una doble vacunació, tot i que hi ha molts usuaris que hi arriben sense saber-ho. En aquests casos, des del CAP els expliquen que hi ha la possibilitat de rebre les dues vacunes, que es posen una a cada braç. La segona dosis de record del Covid-19 només es pot posar si han passat 5 mesos des de l'última dosi o després d'haver patit la malaltia, i cal demanar cita prèvia.
Més que res és per tenir el gruix de població controlada de vacunació, però si venen sense cita també els podem vacunar sempre que disposem de dosis i vacunes. Intentem fer vacunació oportunista també, que és això, que vingui, que pregunti i digui, mira, estan vacunant, doncs passa aquí en el mòdul i aprofitem i vacunem.
Ara mateix l'únic col·lectiu que no pot demanar cita prèvia ni anar a aquests punts de vacunació són els menors de 12 anys. En el seu cas, es crearan uns dies i espais adaptats a la seva vacunació i per reservar cita cal trucar al CAP de referència.
Des d'avui, la pagesia catalana pot tornar a cremar restes agrícoles. Això és possible després que el Congrés de Diputats deixés sense efecte el punt de la llei espanyola de residus que no permetia aquesta crema sense un permís excepcional per raons de caràcter fitosanitari. Què suposarà que decaigui aquesta prohibició? Li ho preguntem ara mateix a en Carles Vicente. Ell és responsable d'organització del sindicat Unió de Pagesos. Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Satisfets, entenc, amb aquesta restitució? Era potser una qüestió de sentit comú que fes marxa enrere en aquesta llei?
Sí, no hauria d'haver passat mai. Però, bueno, són aquelles coses que passen perquè algú les decideix segurament sense analitzar conscientment del que això comporta. I tornem a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, entenc que no hi ha condicionants, ni excepcions, ni restriccions, eh?
No. No, perquè estem dintre d'uns baremos molt amplis, gairebé un 99%. Les petites empreses, microempreses, que som la pagesia, el 99% de la pagesia catalana i de l'estat espanyol també, doncs podrem cremar amb les autoritzacions que veníem fent els últims anys, doncs demanant de períodes a períodes. Entenem que serà amb el mateix suport amb els ajuntaments, que el departament farà el conveni que toqui, que ficarem fàcil el poder demanar aquestes autoritzacions o permisos. Per tant, normalitat i serenitat, que no pot ser d'altra manera.
Senyor Vicente, què havia suposat, què hauria suposat pels pagesos? Perquè potser moltes persones forànies que no entenen que no estan vinculades al camp no acaben d'entendre el per què suposava tants prejudicis per vosaltres. Què suposava? Quin cost suposava? Quins prejudicis, en definitiva? Vaja, què suposava per vosaltres? Sí.
Mireu, el cost econòmic ningú l'ha calculat, però realment podria ser molt elevat, perquè retirar les restes, en aquest cas vegetals, d'unes esporgues del tros, perquè sense poder deixar, sense poder, a més tindre que anar amb una agència de reciclatge, doncs vol dir transport, vol dir cremar CO2 pel camí, vol dir una sèrie de coses que ens porten costos. Però no només això. També tenim un tema cultural. Depèn de les explotacions, com estan plantades, a on estan plantades i quins conreus o quines maneres de recol·lecció s'hi aplica, doncs han de retirar les restes, no les poden triturar i les han de cremar amb una vora. Llavors també tenim un problema sanitari. Depèn de quines espècies d'arbres o de plantes, doncs han de ser cremades perquè doncs, provoquen uns fongs, provoquen unes virosis. Per tant, o sigui, la magnitud del problema era elevadíssim. I realment, vull dir, l'engany, perquè ho dic així obertament, l'engany que es deia dient a la gent que això es feia per pro del CO2, per pro del medi ambient, home, sabeu que les restes vegetals aquestes han sigut captores, en aquest cas, justament de carboni. Per tant, això no és així. Vull dir, mirem cap a un altre costat quan volen els avions, mirem cap a un altre costat quan els vaixells naveguen i porten mercaderies, mirem cap a un costat quan els vehicles són els màxims generadors. Per tant, bueno, parlem amb claretat i no enredem més a la gent.
Carles Vicente, una última qüestió, acabo ja. Com està capejant la pagesia l'episodi de sequera? La bona notícia seria aquesta, que comencés a ploure, que plogués. Aquesta bona notícia no acaba d'arribar, malgrat començar l'any, eh?
Bé, aquesta fora una alegria molt transitòria, que és esperada i desitjada des de fa molt temps. I ha sigut també, ho he de dir així, ha sigut una mica la indignació de la pagesia, perquè un cop més s'acaba provant una cosa que ningú ha comptat amb ella i ningú havia pensat quins problemes portaria. Per tant, això és també un sentit, un toc d'atenció aquí a les administracions amb la consideració envers a aquest sector tan important i estratègic, considerem nosaltres, que és gestionar territori i produir aliments. Per tant, se rep bé. La situació és molt dolenta. Portem uns costos de producció elevadíssims. El sector ramader estan tancant granges perquè tenen dificultats per poder pagar, en aquest cas, l'aliment dels seus animals. Les altres explotacions, vull dir, a veure, aquí veiem unes puges, estratosferes de puges al consumidor, però se comença a revertir, i no amb aquesta mesura, ni molt menys, però han passat tot el 2022 mantenint, com aquell que diu, preus que els que anem percebent els pagesos. Per tant, dius, bueno, anem a atacar el problema, perquè la crisi ara és conjuntural, però el problema és de la llei de la cadena alimentària. Hem de continuar permetent que hi hagi gent que puguin guanyar tota aquesta quantitat de diners vers el sector o el consumidor? Home, doncs la llei no deu funcionar si està fent aquesta disfunció.
Carles Vicente. Abordem-ho. Esperem que ho abordin aquest 2023 i que sigui molt millor que el 2022. Ho necessitem tots plegats. Carles Vicente, responsable d'Organització d'Unió de Pagesos, moltes gràcies, no tenim més temps. En parlem un altre dia amb més calma. Adéu-siau, bon dia i bon any.
Gràcies a vosaltres. Salut i bon any.
L'any comença amb un Madrid-Barça a la Lliga ACB i està clar que parlem d'esports. Els blaugranes visiten a les 9 del vespre la pista dels blancs, líders de la competició, amb una victòria més que els de Jacique Vicius. Per tant, partit important de cara a la classificació. A més, tots dos equips van tancar el 2022 de manera ben diferent. Els blaugranes, amb una victòria de mèrit a l'Eurolliga, a la pista de l'Estrella Roja, mentre que els blancs van caure davant el Baskonia. Sarunas Jacique Vicius i Nikola Mirotić parlen de les claus per guanyar a Madrid.
Que ellos no sean más motivados que nosotros, porque venimos de una victoria pues agónica, ¿no? Por decir algo, que necesitamos sacar todo orgullo y todo lo que teníamos en últimos minutos, y pues ellos un poco enfadados, ¿no? Si ellos tienen estas ganas más que nosotros, pues será más difícil.
No hay excusas, ¿no? Sabemos qué es lo que debemos hacer. Intentaremos ser muy, muy sólidos, ¿no? Sobre todo tenemos que defender, hacer bien el rebote y en ataque intentar ser nosotros mismos un poco, ¿no? Jugar en nuestra línea. Así que tiene importancia este partido porque, como dije, creo que este partido puede dar mucha confianza a uno o a otro equipo y empezar con un buen pie este año 2023.
En futbol, el Barça no va fer festa ahir diumenge 1 de gener després de l'empat de dissabte contra l'Espanyol. Xavi Hernández va convocar els jugadors a una xerrada i a una sessió de recuperació, tot i que en principi no estava prevista. El tècnic blaugrana va repassar els errors que el conjunt va cometre dissabte amb l'objectiu que no es tornin a repetir. L'equip ha de preparar la seva estrena a la Copa del Rei aquest mateix dimecres en setzens de final contra l'Intercity. El partit es jugarà al Rico Pérez d'Alacant. I arribarem a les 9 del matí parlant-vos de cultura perquè el Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica del Vallès han donat la benvinguda aquest diumenge, el 2023, amb el tradicional concert d'any nou. En el marc de la programació de Nadal del Palau, la formació ha ofert un concert amb valsos, marxes i polques de compositors clàssics. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha interpretat les composicions amb l'acompanyament de la soprano Marga Cloquell i sota la direcció d'Oliver Díaz. El concert d'any nou del Palau de la Música Catalana es tornarà a repetir avui dilluns a la tarda i dissabte vinent a la nit. Doncs gràcies per l'atenció que ens heu dispensat avui. Tornarem demà a les 8 del matí. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Can I do everything I can?